Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Us agradaria veure, o almenys sentir-los, tenir notícia dels àngels? En què esteu pensant? En figures bíbliques, en figures mítiques? No. Parlem de figures de veritat, de gent que ajuda a l'altra gent, de gent que és al món amb aquest objectiu, obrint els braços, obrint les ales, per acollir els més desfavorits. Doncs si voleu tenir-ne notícia, cada dijous a 8:15 a Ràdio Estel, nosaltres us portarem àngels.
La Basílica de la Mercè i el Club Més Amics et porten de ruta a Noruega, la ruta de Nidaros, on seràs testimoni de la màgia dels fiords i coneixeràs també Alesund, Trondheim, Bergen, Oslo i molt més. Del 3 al 10 de juliol, la ruta de Nidaros, a Noruega, amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel.
Fem família, amb Joan Trias. Programa patrocinat per la Fundació Joaquim Molins Figueres.
Doncs sigueu molt benvinguts una tarda més, un vespre més a Ràdio Estel, el Fem Família, el programa de valors familiars. Avui el control tècnic amb Jordi Carretero i qui els parla, Joan Trias. Com ja saben, iniciarem aquest programa d'avui amb l'Infofamília, amb les novetats d'actualitat sobre la família. També tindrem una entrevista, com és evident, de plena actualitat i acabarem amb l'agenda familiar. Vinga, som-hi. Doncs encetem, com dèiem, amb l'actualitat més destacada i és que amb l'objectiu de conèixer de manera directa quina informació té la ciutadania sobre els seus drets sexuals, l'Associació de Drets Sexuals i Reproductius ha enquestat a més de 300 persones. Així, els resultats indiquen, per exemple, que 6 de cada 10 persones asseguren no haver sentit mai a parlar dels drets sexuals i reproductius. Des de l'entitat afirmen que des de la publicació de l'Observatori, el passat mes d'octubre han rebut múltiples denúncies de vulneracions vinculades sobretot a qüestions claus com ara l'educació sexual, l'anticoncepció d'emergència, l'avortament o l'accés a determinats serveis de salut. L'enquesta ha constatat que el 71% de les enquestades s'ha sentit menystinguda durant l'embaràs o part d'ell. En aquesta línia, un 38% s'ha sentit jutjada o l'han esbroncada en demanar una pastilla anticonceptiva. A més, un 40% creu tenir poca informació sobre com poder realitzar una interrupció voluntària de l'embaràs i gairebé el 30% de les persones enquestades creu que el lloc on viu dificulta l'accés als serveis de salut sexual. D'altra banda, el nombre de casos de tuberculosi diagnosticats a Catalunya s'ha situat per sota del miler per primera vegada. Concretament, el 2018 se'n van detectar 999 segons l'informe epidemiològic anual de l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'ASPCAT. Segons un comunicat del Departament de Salut, aquesta xifra representa una taxa d'incidència de 13,2 casos per cada 100.000 habitants, cosa que representa una lleu davallada respecte al 2016. En 10 anys, des del 2008, la incidència ha baixat de mitjana un 5,6% cada any. El 61,5% de persones afectades per la tuberculosi a Catalunya són homes. La mitjana d'edat dels casos és de 44,1 anys. En la població autòctona, la majoria de casos es donen en persones de més de 65 anys, mentre que en la població nascuda a l'estranger, el nombre més alt de casos es troba en el grup d'edat d'entre 25 i 34 anys. És en el grup de persones nouvingudes on es concentren més casos, amb una taxa d'incidència de 36,3 per cada 100.000 habitants, 4 vegades superior a la taxa de la població autòctona. Per la preinscripció, que comença aquest divendres, Educació manté l'oferta de l'any passat i ofereix 2.116 grups a l'escola pública, que en guanya un, i 986 a l'escola concertada, que en perd un. Així ho ha explicat el conseller Josep Bargalló, que ha destacat que amb una disminució previsible de preinscripcions per la davallada de natalitat és com si l'augmentessin. Bargalló s'ha compromès a no derivar cap alumne a la concertada si la família només ha demanat places públiques. Per l'any vinent, el creixement d'alumnat de l'ESO obliga el departament a obrir 35 grups nous. Entre les novetats per al curs vinent destaquen la flexibilització del batxillerat. S'oferirà una modalitat en 3 anys, una doble titulació amb FP i una altra de més professionalitzadora per als qui no vulguin fer les PAU. Així, per al curs vinent, que començarà el 12 de setembre, en total hi ha 27 grups més que l'oferta inicial del curs passat, amb 40.357 grups a tot el Servei d'Educació de Catalunya. Les ràtios en els grups es mantenen 25 alumnes d'educació infantil i a primària i 30 a l'ESO, tot i que per als centres de màxima complexitat es deixaran a 22 i 27, respectivament. I també us parlem del síndic de Greuges, que alerta que la nova instrucció de la Junta Electoral Central encara discrimina les persones amb discapacitat perquè permet pràctiques incompatibles amb els principis democràtics. Rafael Ribó ho considera inacceptable. El síndic s'ha tornat a adreçar a la Junta Electoral perquè deixi també sense efecte part del redactat a la instrucció 7/2019, amb la qual rectificava l'anterior, que discriminava el dret a vot de les persones amb discapacitat. Segons Ribó, la modificació que s'ha hagut de fer arran de les crítiques tampoc presenta canvis substancials. De fet, el síndic afirma que el nou escrit continua adjudicant als membres de les meses electorals, als interventors i als apoderats adscrits la facultat de fer una valoració subjectiva i determinar si els votants estan en condicions d'exercir el seu dret de vot de manera conscient, lliure i voluntària. La instrucció assenyala només preveu deixar constància en acta dels números de documents identificatius dels votants que puguin haver estat qüestionats. Parlem també avui del Sindicat de Tècnics d'Infermeria, el SAE, que ha denunciat un sagnant greuge comparatiu entre les diferents categories professionals de la sanitat, concertada pel fet que, segons indica, no s'atén a la seva petició d'aplicar a tots els col·lectius les millores socials aconseguides pels metges fora de conveni. La SAE lamenta que la consellera de Sanitat, Alba Vergés, afirmi que no hi ha diners per incloure les millores al conveni i equiparar els col·lectius i ha qüestionat que sigui lícita una manera d'actuar que beneficia un col·lectiu en detriment de la resta. SAE dona suport a la vaga convocada, recordem, al sector per al 4, 5 i 6 d'abril. Barcelona ha presentat aquest divendres el Pla de Salut Mental 2016-2022 i ho ha fet amb la jornada Ens hem posat la salut mental al cap, que ha plegat més de 200 persones, entre professionals i usuaris de diverses entitats que treballen amb persones que han tingut o tenen un diagnòstic de salut mental. Aquest és el primer pla de salut mental que es fa a la ciutat i la seva missió principal és prevenir i atendre els trastorns mentals per millorar el benestar psicològic i la qualitat de vida de tota la població. Així ho ha assenyalat Gemma Tarafa, comissionada de Salut de l'Ajuntament de Barcelona. Una de cada quatre persones s'han trobat, es troben o es trobaran amb un problema de salut mental al llarg de la seva vida. A més, l'informe La Salut Mental a Barcelona 2016 assenyala que la població d'entre 18 i 64 anys presenta una mala salut mental, concretament un 16% dels homes i un 19% de les dones. Per aquest motiu, la visió general d'aquest pla transversal és afavorir que les persones que ja tenen un problema de salut mental puguin desenvolupar una vida el més plena possible des de tots els àmbits, el de lleure, el laboral, l'àmbit de l'habitatge, entre molts d'altres.
Estàs escoltant Fem Família, amb Joan Trias.
En aquest programa ens en volíem fer ressò del Dia Mundial de la Conscienciació sobre l'Autisme. En parlem a aquesta hora, l'entrevista d'avui amb la presidenta de la Federació Catalana d'Autisme i de la Fundació Junts Autisme, Neus Pallarol. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
quan parlem d'autisme, sabem tots del que estem parlant normalment?
Jo crec que no ho sabem tots el que estem parlant, perquè tenim diferents inputs, però l'espectre és tan ampli que no sabem bé del que estem parlant.
De fet, normalment tots diem malaltia i ens hem de referir com a trastorn.
Sí, és un trastorn, una condició, un trastorn del neurodesenvolupament. No, no és una malaltia on puguem tenir una cura o puguem donar una medicació que curi. No, això no existeix.
Per tant, com que no ho sabem, quan parlem d'autisme, de què estem parlant exactament?
Doncs estem parlant de persones que tenen uns trets o unes característiques específiques, doncs que són persones amb dificultats en la comunicació i llenguatge, dificultats amb la interacció social i que moltes vegades tenen interessos molt restringits, ritualistes. Parlem d'aquestes persones i dins d'aquestes tres àrees, doncs cadascuna d'aquestes persones està afectada d'una manera diferent. Un pot tenir molt afectat el llenguatge, però no té tants interessos restringits. Un altre doncs, pot tenir molts interessos restringits i no pot tenir gens de llenguatge i així anem. I llavors hi ha també el caràcter de cadascuna d'aquestes persones.
Que hi hagi aquesta afectació social en aquest trastorn fa que sigui un trastorn encara molt estigmatitzat?
Sí, jo penso que hi ha molt d'estigma en el tema del trastorn, perquè aquesta característica de la dificultat social ve donada, bàsicament, per les dificultats de comunicació, de com ells comprenen el llenguatge, de com l'interpreten, i això dona aquestes dificultats en la interacció social. Tenen una manera d'interpretar, tinguin o no tinguin llenguatge verbal, d'una manera molt literal al llenguatge. No? Llavors, si tu li dones literalitat a tot el que dius, és molt difícil la relació social. I quan parlem de comunicació, i aquí també hem comentat que hi havia un trastorn, la comunicació és tot, és com movem les mans, el to de veu en què ens adrecem, com em mirem, això ens estem comunicant. Si això està alterat, doncs també, evidentment, hi ha una dificultat en la relació, perquè una persona amb autisme, tot i haver-hi llenguatge verbal, quan tu el mires moltes vegades diu per què m'està mirant? No l'estic entenent. Doncs la resposta que l'altre rep és què fa aquesta persona que m'està responent d'una manera molt estranya. És això.
Li he de confessar, senyora Pallarol, que mentre preparava aquesta entrevista, aquest tema, em venien al cap doncs, pel·lícules com la famosa Rain Man o sèries conegudíssimes com Big Bang Theory o The Good Doctor. Aquestes sèries, aquestes pel·lícules, faciliten la sensibilització o creen més confusió sobre el que és el trastorn?
Mira, jo penso que faciliten i també creen confusió. És evident que nosaltres no coneixem ningú dins la nostra federació que sigui com el personatge de Good Doctor, per exemple. Ara sí que coneixem persones amb autisme amb unes capacitats molt elevades. I persones com el personatge de Rayman van existir, existeixen. El personatge de Rayman es basa en una persona en concret que ara ja no hi és, que es va morir. No? Llavors, sí que si no es dona més informació, quedes amb aquesta part en concret, d'aquella anècdota, llavors a vegades confonen, no? Perquè la gent pensa, què té a veure el personatge de Rayman amb el personatge de Doctor? Què és el que els uneix? Què és perquè un és d'una manera i l'altre és d'una altra? Que tots dos tenen autisme, no? I confonen. O també confonen la gent que sembla que totes les persones han de ser instants i no ho són, no?
De fet, vostè feia aquesta diferenciació i anava per aquí la pregunta també, perquè és el mateix l'autisme que té, per exemple, el personatge de Rayman que l'Asperger que té el personatge de Good Doctor?
En aquell moment, segons el manual de diagnòstic, és el mateix. El que passa que, com et deia, doncs, per exemple, si poséssim una línia, si podem visualitzar-ho des de la ràdio, en un cantó, al cantó esquerre, hi hauria el personatge de Rayman, que passa que, a més, té un autisme molt específic, és autisme en característica sàbat, amb algo concret que sap fer molt bé o que especial, i a l'altre cantó, al cantó dret, hi hauria el personatge de Good Doctor, saps? Llavors, entremig, hi hauria tot de ratlletes, tot de ratlletes, de persones doncs, diferents que els afecta l'autisme, com et deia, d'una manera diferent. El personatge de Rayman, tot el tema de la comunicació, els interessos tan restringits, habilitats molt especials sense que no corresponen amb el seu nivell cognitiu, doncs seria, doncs, també tindria a veure amb el personatge de Good Doctor, que també la comunicació la té alterada, tampoc sap respondre davant certes situacions socials, el que passa que té unes capacitats molt específiques i que té moltes més habilitats a nivell de la vida diària. Però sí que hi ha un fil conductor entre tots i quan coneixes moltes persones amb autisme, el veus.
Jo sóc dels que penso, senyora Pallarol, que quan existeixen fundacions, associacions, etc., és perquè no existeix del tot l'ajuda pública que es necessita. Això és així?
Doncs sí, que penses bé. Quan, quan existeixen, en aquest cas, doncs, jo parlaré de la federació, quan hi ha un munt d'entitats, de famílies, un munt de pares que s'organitzen per donar serveis als seus fills, estan fent una funció pública. Això representa que des de l'administració, des dels diferents governs, i quan parlem d'un Dia Mundial de l'Autisme, parlem a nivell global, no s'està donant solució a aquestes persones i a aquestes famílies. Llavors, elles han de liderar en aquest moment tota aquesta transformació social perquè aquestes persones tinguin una vida digna i els serveis que es mereixen. Els Dies Mundials serveixen perquè recullin el que estan dient aquestes famílies, aquestes entitats, les recullin els governs, els diferents governs del món, i siguin ells qui liderin, perquè les famílies ja passen per altres dificultats i tenen, ja en tenen prou. Mm-hmm. Però bé, això és així. En aquest moment, doncs, si hi ha entitats, és perquè això no està ben organitzat des de les administracions públiques i des dels diferents governs.
Què hi fan des de la Federació i la Fundació en la lluita contra l'autisme i, sobretot, per la seva sensibilització i conscienciació?
Mira, per darrere des de la Fundació Junts Autisme, que jo dirigeixo, que nosaltres que estem donant serveis des dels que els nens són petits fins que són grans. Però parlaré molt més des del punt de vista de la Federació, que penso que avui jo tinc un paper molt més representatiu a aquest nivell. Doncs el que fem és agrupar totes les entitats del sector, agrupar totes les entitats de famílies, unificar el col·lectiu perquè tinguem força per poder fer incidència política justament per canviar les polítiques que van adreçades a les persones amb autisme i les seves famílies i, de pas, ajudar amb aquestes entitats a poder organitzar doncs, serveis en aquest moment, a buscar recursos, donar suport a les entitats perquè puguin fer la seva tasca diària. Això és el que fem des de la Federació.
Qui vulgui saber els actes, on se'n pot informar?
Es pot informar directament al Facebook de la Federació, on allà tindran, allà expliquen tots els actes que durant aquesta setmana, i sobretot el dia 7, diumenge, fan les diferents entitats que formen part de la federació. Des de Barcelona, que hi ha una festa al litoral, que organitza l'associació Prenem, hi ha una altra entitat que es diu Autisme en Futur, cap a la banda de Sitges, Sant Pere de Ribes, que està organitzant tota una sèrie d'actes de formatius i de festa infantil, etc. Des d'Arenys, per exemple, que el dia 7 també organitzem un acte, una festa al centre d'Arenys de Mar, una activitat de sensibilització on també tocarà un grup, que crec, aquest grup que es diu Bipolar. A Girona, que també organitzen actes allà, si aneu a la pàgina, al Facebook de la Federació, de Federació Catalana, trobareu tots els actes que s'estan fent, però sobretot es faran el dia, crec que cap de setmana, perquè entre setmanes és més complicat.
Doncs vinga, tots cap al Facebook de la Federació Catalana d'Autisme a informar-se d'aquests actes, dels quals també segur que ens en fem ressò aquí a Ràdio Estel. Sí. Neus Pallarol, directora i presidenta de la Federació Catalana d'Autisme i de la Fundació Junts Autisme, moltíssimes gràcies per atendre-hi i explicar-nos-ho tot plegat.
Moltes gràcies a vosaltres per donar visibilitat a l'autisme.
Fins la propera.
Fins la propera.
A Ràdio Estel, fem família.
I ja ho sabeu que des de Fem Família també us proposem una agenda familiar per gaudir amb tota la família, amb els petits de casa també. Per exemple, si els petits de casa es volen convertir en un pirata, ho poden fer a Barcelona. Pots navegar pel litoral de Barcelona amb nens, si vols viure una aventura inoblidable, autèntica i diferent. Pots anar a berenar o a esmorzar, a jugar i a divertir-te navegant pel mar. Navega pel litoral de Barcelona com un autèntic pirata, com dèiem. La durada de les activitats és d'una hora i 15 minuts aproximadament. Des del Port Vell de Barcelona pots convertir-te, com dèiem, en un autèntic grumet. Teniu més informació a www.barcelonanavalturf.com. I us seguim proposant un taller familiar, la motxilla de la Blanca, a Santa Pau. És una gincana en família per descobrir la història i el passat de la vila medieval de Sant Pau. Com vivien, què menjaven, a què es dedicaven. Un joc divertit, lúdic i pedagògic. Els participants han de passar tot un seguit de proves. S'hauran de disfressar de cavallers, fer trencaclosques i moltíssimes coses més. T'agradaria ser un cavaller medieval, un explorador i descobrir un volcà? Al poble medieval de Santa Pau podràs viure grans aventures amb la motxilla de la Blanca, una motxilla per tota la família. Una activitat que té un preu de 8 euros, es fa durant tot l'any i cal, això sí, informació i reserves. Podeu escriure des d'ara mateix a turisme@santpau.cat. Posem punt i final a aquest Fem Família, ja ho saben. Salutacions cordials del nostre tècnic d'avui, en Jordi Carretero, i de qui els parla, Joan Trias. Ens retrobem d'aquí una setmana a la mateixa sintonia, a la sintonia de Ràdio Estel. Adéu-siau.
Ràdio Estel. Thank you.